Radio Astel.
Tres minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, després de les eleccions del 12 de maig, el PSC té un escenari insòlit al davant. Per primer cop a la història, el partit ha aconseguit guanyar les eleccions al Parlament tant en vots com en escons. I a diferència de les altres vegades, l'escenari que té ara mateix per governar és un dels més complicats que s'ha trobat mai. Té 42 diputats, però la fragmentació de la cambra catalana i el decantament cap a la dreta fan complicades les seves sumes. Els socialistes apostarien per un pacte d'esquerres tant amb els comuns com amb Esquerra Republicana, però després de perdre 13 diputats i gairebé 180.000 vots, els republicans ja han dit que es quedaran a l'oposició i que no investiran a Illa. Sobre la taula també hi ha altres opcions: que el PSC arribi a un acord amb Junts, que els socialistes rebin el vot a favor del Partit Popular i una abstenció de Vox, o buscar suports per la investidura i governar en solitari. Per tal d'aclarir aquest escenari, avui en parlem amb Javi López, membre de l'executiva del PSC i candidat dels socialistes catalans a les eleccions europees del 9 de juny. Senyor Javi López, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, és un plaer.
Senyor López, com sap, el 9 de juny hi ha eleccions europees i el 10 de juny és el darrer dia per constituir el Parlament de Catalunya. Creu que s'anirà al límit del calendari en aquest sentit?
Doncs probablement, perquè afectarà la dinàmica de la campanya electoral europea a les negociacions i també perquè hem tingut un nou escenari electoral on necessita temps per part de tots els actors polítics per digerir el resultat. El PSC és evident que té un mandat clar per la formació d'un govern amb un resultat amb 42 escons, amb un increment important en els seus suports electorals, amb una distància de més de 220.000 sobre la segona força. I ara el que li pertoca és parlar amb totes les formacions polítiques, excloent l'extrema dreta i els discursos de l'odi, allò que vam comprometre durant la campanya electoral per iniciar una nova etapa amb el Salvador Illa com a president de la Generalitat.
Senyor López, demano un favor per tal d'intentar millorar una miqueta la qualitat de so. No sé si t'he posat l'altaveu i estem en mans lliures.
No, estic amb els cascos.
Amb els auriculars, eh? Si pot agafar directament el telèfon, jo crec que millorarà la qualitat de so. En tot cas, recordar que estem parlant amb Javi López, avui membre de l'executiva del PSC i candidat dels socialistes catalans a les eleccions europees del 9 de juny, arran dels resultats del 12 de maig i d'aquests pactes postelectorals. Ara sí que li vull preguntar, senyor López, què li sembla que Carles Puigdemont anunciés que es vulgui presentar a la investidura?
Doncs honestament em sembla més un joc d'artificis i una maniobra de distracció que una proposta política real basada en el principi de realitat. No? La realitat és que el resultat electoral del darrer diumenge el que va donar només és ser una victòria incontestable pel Partit dels Socialistes de Catalunya, sinó la pèrdua de la majoria independentista que aspirava a articular Carles Puigdemont, una majoria independentista que va estar present al Parlament durant dècades, al Parlament de Catalunya. Probablement també té a veure amb que hi havia compromisos clars per part de Carles Puigdemont al voltant del seu futur durant la campanya electoral i que acceptar que no pot aspirar a la presidència de la Generalitat li comportaria també altre tipus de decisions. I per això té a veure aquesta maniobra de distracció.
Que s'hagi acabat amb una majoria independentista al Parlament vol dir que s'ha acabat amb l'independentisme, senyor López?
No, per res. Jo crec que és evident que l'etapa política viscuda a Catalunya durant l'última dècada, això que hem anomenat procés, ha arribat a la seva fi. Crec que la societat havia passat pàgina, però amb els resultats d'aquest diumenge és la política catalana la que passa pàgina. Però a la vegada l'independentisme forma part del panorama polític i sociològic de les posicions polítiques d'una part important de Catalunya, que ho tindria com a objectiu polític i és una realitat que existeix. De fet, nosaltres sempre hem abogat durant els últims anys en superar les trinxeres internes i les fronteres internes que la lògica dels independentistes i no independentistes imposaven, no? I abogant per la transversalitat i la voluntat d'arribar a acords amb objectius comuns per la governança. O això ho hem fet aquí, en ajuntaments, en diputacions, a la Generalitat de Catalunya col·laborant quan ha calgut, i el govern d'Espanya.
Per tal de materialitzar aquesta voluntat del PSC, evidentment guanyador d'aquestes eleccions amb 42 diputats i la majoria de vots, que es materialitzi aquesta voluntat, deia, de formar govern, el PSC intentarà una, el que s'ha anomenat sempre com una sociovergència?
El PSC parlarà amb tots els sectors polítics, excloent la senyora Orriols i a Vox, que és el compromís que tenim. És cert que en l'àmbit programàtic, amb les formacions progressistes, compartim els elements, i sobretot en una etapa com la propera, on volem posar èmfasis en els serveis públics, en la necessitat de millorar l'educació, la sanitat, el desplegament de les energies renovables, i amb les formacions progressistes compartim elements, però parlar amb tothom, no? Jo crec que també es necessita temps perquè es paeixi i es pugui digerir el resultat electoral per totes les formacions polítiques i es prenguin també les decisions internes que cal, no? Que estem començant a veure.
Ara em deia que vol parlar amb tots els actors polítics. Està previst que Salvador Illa vagi a Argelers?
No, la veritat és que no està previst. De fet, Argelers crec que no està ni Carles Puigdemont actualment, que ha tornat a Brussel·les.
Ja m'ha entès, senyor López.
Però no, el que es farà amb totes les formacions polítiques, òbviament. No? Hi ha una comissió negociadora, i aquesta comissió negociadora constituïda ja dilluns a l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs parlar amb els interlocutors de la resta dels partits polítics, amb els que també s'ha de dir manté una interlocució constant al Parlament de Catalunya i a la resta d'institucions. No? Mm-hmm.
Li preguntava per aquesta possible sociovergència, li vull preguntar per la primera opció que té el PSC sobre la taula. De fet, així s'ha comunicat en diverses vegades que és la intenció de fer aquest tripartit amb Esquerra Republicana i els comuns. Esquerra Republicana ja ha dit que vol anar a l'oposició i que no farà president Salvador Illa. Els comuns tenen sobre la taula el veto de Hard Rock. Com pretén el PSC liderar un tripartit amb aquestes característiques?
Doncs responent al mandat ciutadà i responent als resultats electorals, que jo crec que és l'obligació i la responsabilitat dels actors polítics després d'unes eleccions, amb un mandat clar, amb un resultat inequívoc per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, que li correspon liderar aquesta nova etapa. I fins i tot per aquells que vulguin fer oposició, primer ha d'haver-hi un govern per poder fer oposició en un país. No ens podem permetre més paràlisi ni bloqueig, ni menys una repetició electoral. I amb les forces progressistes compartim elements programàtics, ho sabem, col·laborem a nivell del govern espanyol, ho sabem també bé, i en aquesta etapa, on hi haurà una alta intensitat en l'ús dels serveis públics, l'aposta per l'educació, la sanitat, no, la reactivació econòmica, la col·laboració amb les forces progressistes em sembla natural. Dit això, la formulació necessària per al proper govern formarà part, òbviament, de les converses que el PSC mantingui, liderats per Salvador Illa, amb la resta de formacions polítiques.
Dit d'una altra manera, amb el suport des de fora de Comuns o d'Esquerra Republicana, és viable un govern en minoria amb només 42 diputats al Parlament?
El que és rellevant és que hi hagi un govern i hi hagi mecanismes de col·laboració al Parlament per poder donar una nova embranzida a la governança d'aquest país, sobretot quan existeix d'una forma tan extensa a Catalunya la sensació que durant els últims 10 anys hi ha hagut paràlisi en l'àmbit de l'acció de govern. El que és necessari és trobar aquestes formulacions que permetin aquesta necessària acció en matèria de polítiques públiques i de resoldre problemes dels ciutadans. Això es podria fer de diferents formes i han de ser els partits polítics en les seves converses que decideixin.
Que el PSC va descartar els vots de l'extrema dreta és evident. De fet, es va fer un pacte entre partits. Tots els partits descarten sumar-se a aquests vots de l'extrema dreta, però ara em deia que cal mirar tots els escenaris possibles. Un escenari possible és que el Partit Socialista accepti també els vots del Partit Popular?
No estem treballant per aquest escenari. Per la senzilla raó que el Partit Popular ha atacat per mar, terra i aire justament les polítiques que han estat avalades aquest diumenge. El resultat de les eleccions del diumenge a Catalunya s'han d'explicar pel treball fet pel Partit dels Socialistes de Catalunya, òbviament, i pel lideratge de Salvador Illa, una confiança també personal, més enllà dels electors, més enllà dels límits i les fronteres naturals del propi partit, però també un aval a les polítiques de Pedro Sánchez des del govern d'Espanya, unes polítiques de diàleg, de convivència, que incloïen també decisions molt valentes, amb molt de coratge polític, especialment quan el PP les estava intentant sabotejar el govern institucionalment i aquestes mesures, mesures de perdó, que han quedat avalades a les urnes aquest passat 12 de maig. El PP ha atacat tota aquesta política amb totes les forces i el PP de català també representa aquesta política del senyor Feijó. No? Nosaltres no treballem en aquest escenari, dit això, parlarem amb totes les formacions polítiques perquè creiem que és positiu, perquè cal obrir una nova etapa a Catalunya.
Entrem en altres qüestions i de seguida li pregunto per Europa. És evident que Javi López s'ha presentat de nou com a candidat a les eleccions europees el 9 de juny per les files socialistes, però abans ha passat el que ha passat des de diumenge, de fet des de la jornada electoral amb els trens de Rodalies de Catalunya, i ja hem sentit diverses vegades hem escoltat el ministre de Transports, Óscar Puente, dir coses com aquesta.
Me parece gravísimo que un responsable político convierta a la víctima en el agresor. Renfe y Adif fueron objeto de un ataque en la madrugada del domingo, un ataque intencionado, delictivo, doloso y muy grave.
I de fet, Óscar Puente, que responsabilitza de tot plegat el cos dels Mossos d'Esquadra, què li sembla aquestes paraules a Javi López?
Home, jo crec que el senyor Puente el que fa recordar una obvietat, que és que la competència en matèria de seguretat a Catalunya depèn de la Generalitat de Catalunya. I estem davant d'un problema, podria ser d'un altre tipus, però en aquest cas estem davant d'un problema que té a veure amb un sabotatge i un robatori. I a més complexa, en una zona de difícil accés, que comportarà danys per un cost de 15 milions d'euros. Podria haver-se tractat d'un problema de modernització de la xarxa, podria, però no és el cas. En aquest escenari la responsabilitat seria d'una altra. Nosaltres hauríem de fer també una reflexió una mica de fons i crec que existeix la percepció a Catalunya de que hi ha hagut problemes al voltant de la seguretat i les polítiques de seguretat durant els últims anys, és que la meitat dels robatoris a caure en aquest tipus de vies a Espanya es produeixen a Catalunya. Per què ens passa això?
Pot ser que això es produeixi perquè, per exemple, miri, dades del 2022, que són les que tinc a mà, hi havia pressupostats 840 milions per modernitzar la xarxa de Rodalies a Catalunya i només se'n va invertir la meitat el 2022, per exemple.
Però el que ens ha passat dissabte té a veure amb un sabotatge molt organitzat, que ara mateix està judicialitzat i estan la policia i els Mossos d'Esquadra treballant per a investigar, molt greu, que buscava deliberadament el que es va produir. Això és el que sabem al voltant dels fets d'aquest dissabte. Que és necessària inversió per la modernització de la nostra xarxa ferroviària, òbviament. I, de fet, ha estat explicant també el ministre Puente el que s'està fent en aquest sentit, i necessitem la màxima col·laboració per part de totes les administracions, també de la Generalitat de Catalunya, per empènyer en aquest sentit d'una xarxa que és fonamental per la mobilitat dels catalans i que durant els darrers anys s'han pressupostat enormes inversions. No? Tenim problemes de digestió d'aquestes inversions, ho veiem també per part de la Generalitat en altre tipus d'inversions o fons europeus, però cal treballar en aquest àmbit. El que ens va passar dissabte té a veure amb una altra cosa.
Ara em parlava de sabotatge, rotundament i sense cap mena de dubte.
Això hi ha una investigació policial i judicial i és el que s'ha de buscar, no? Hi ha un robatori, per una banda, se sap de coure. A la vegada sabem, com s'ha explicat, que el valor en el mercat negre d'allò robat és petit, però a la vegada l'impacte en la xarxa ferroviària és enorme. I en una zona de difícil, molt difícil accés, diguem.
Per últim, senyor López, com que estic convençut que amb unes setmanes el podrem trucar i podrà venir aquests estudis a explicar-se per les eleccions europees, sí que li vull preguntar només quins són els reptes per aquests 9 anys a Europa.
Bueno, Europa es troba davant d'unes eleccions transcendentals en el futur. Tindrem una conversa pública durant les properes setmanes que crec que mereix en els ciutadans catalans que estigui centrada en els problemes d'Europa per unes eleccions el proper 9. Jo crec que amb dos grans reptes. Un, perquè existeix el risc real, l'amenaça real, després d'aquestes eleccions, que l'extrema dreta europea tregui un gran resultat i acords amb els conservadors canviïn el centre de gravetat d'Europa i s'acabi amb una cooperació virtuosa que havíem vist sempre a la Unió Europea entre liberals, socialdemòcrates i la democràcia cristiana. Aquest risc que existeix i podria, d'alguna forma, congelar el projecte europeu. I després, a la vegada, perquè Europa es troba amb la necessitat de reinventar el seu model de benestar. El seu model de benestar havia estat basat en seguretat fàcil i barata americana, energia fàcil i barata russa, i béns de consum fàcils i barats de Xina. Aquestes tres coses que havien estat pilar de la nostra economia, del nostre benestar durant dècades, s'han esgotat per raons diferents. I caldrà reinventar també el nostre model. Com? Fer-nos càrrec de la nostra seguretat, apostant per la transició ecològica i la nostra autonomia en matèria energètica i recuperant indústria estratègica per a Europa, en matèria tecnològica, tecnologia verda, semiconductors i de més. Jo crec que aquests són els grans dos debats que tindrem durant les properes setmanes. Com reinventem el model de benestar europeu i com evitem l'amenaça d'una nova influència de l'extrema dreta a la Unió Europea.
Doncs les de properes setmanes que en parlarem de tot plegat. Javi López, membre de l'executiva del PSC i candidat dels socialistes catalans a les eleccions europees pel 9 de juny. Moltíssimes gràcies per atendre's aquest matí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.